de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez i estem a Herrera en Cope des de Lleida. Són les 12:20 minuts a la meitat de la setmana, dimecres 11 de març del 2020. Si has estat escoltant la cadena Cope, ja saps que avui fa anys d'una data, d'un atemptat terrorífic a les estacions de tren de Madrid. Però l'actualitat fa que ens oblidem de moltes coses, perquè tenim, doncs, el tema del virus aquest, eh? I a més és un tema que canvia ja no de dia en dia, sinó d'hora en d'hora. O sigui, cada hora canvia alguna cosa. Nosaltres et donarem cada dia, doncs, el resum de les darreres 24 hores i de, sobretot, la darrera hora, eh? Però ja saps que a través de les freqüències de la cadena COPE pots estar ben informat durant tot el dia. Tot seguit, buscarem la previsió meteorològica. Mira, t'avanço que a hores d'ara estem ja per sobre de 17 graus a la ciutat de Lleida, però que s'espera que avui puguem arribar fins als 24 o 25 graus. Vent fluix, 7 km per hora, i hi haurà sol durant tot el dia. Però és que ull, perquè demà s'esperen temperatures similars, fins i tot pot ser un pelet superiors, podríem arribar als 27 graus. Però no et deixis la jaqueta massa lluny, que divendres torna a baixar i llavors ens venen els refredats. I amb la situació d'emergència sanitària que vivim, només et falta començar a tossir o estornudar en un lloc públic, que pots tenir problemes, eh? Que pot ser un refredat, segurament ho sigui, però que avui en dia no ens podem permetre el luxe d'estornudar o de semblar que estiguem refredats, eh? O sigui, que ens hem de cuidar. Però més a part, buscarem la previsió meteorològica tot seguit, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el Pau Riba, que estarà al MUT, és el concert inaugurat del Festival de Músiques Disperses. També escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme Garcia i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, les noves tecnologies amb l'Info Cope Lleida, i a dos quarts de dues, la nostra tertúlia de dones amb veu de dona. Per tant, estem en directe des de Lleida, des d'ara i fins a arribar a les dues de la tarda. Ara ja cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Continuem amb temps molt estable en general i temperatures altes per a l'època de l'any. Avui pugen fins als 26 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 24 a Lleida capital, 22 a Balaguer, 21 a Vielha i 21 també a Tàrrega. El cel està poc ennuvolat en general i continuarà així la resta del dia. Pel que fa al vent, bufa variable a flux. Demà dijous continuarem amb temps estable en general amb alguns núvols alts, encara que el Pirineu sí que anirà augmentant la nuvolositat al matí i el cel quedarà ennuvolat amb probables precipitacions ja al final del dia. Les temperatures demà continuaran pujant fins als 27 graus de màxima a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, 26 a Balaguer i Tàrrega i 21 a Vielha. El vent continuarà bufant variable flux durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs apa, que busquem aquesta actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa que comencem parlant del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha anunciat fa uns minuts que a partir de dijous quedaran prohibits els actes on hi participin més de 1.000 persones, ja siguin a l'aire lliure o en un recinte tancat, a tot Catalunya, això. Els actes en espais tancats de menys d'un miler d'assistents es podran celebrar només si s'ocupa un terç de l'aforament. Tots els esdeveniments esportius es jugaran a porta tancada. Si hi ha menors d'edat, podran estar acompanyats. Totes aquestes mesures duraran 15 dies, però es podran allargar. En les properes hores s'establiran les mesures en l'àmbit de l'administració pública i és possible que en els propers dies es prenguin mesures més dràstiques i contundents de les que s'han pres fins ara. Demanem comprensió. És com ha acabat el president Quim Torra. Això és de fa uns minuts, eh? Això és de fa uns minuts, però ja us dic que segurament això demà o passat demà tornarà a canviar. En fi, anem cap a casa nostra, perquè Maria Martínez, a Lleida, pugen a 3 els casos positius del coronavirus.
Doncs sí, ja són 3 les persones que han donat positiu en coronavirus a la demarcació de Lleida i, segons ha informat aquest dimarts del Departament de Salut, es tracta de dues dones de 77 i 84 anys que estan ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en situació estable. L'altre és un home de 54 anys, veí de Lleida, que està en observació a casa, tal com ha explicat la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny. La veïna de Castellcera, de 82 anys, que va morir a casa seva diumenge i que també havia viatjat amb el grup de l'Imserso a Benidorm, ha donat negatiu en Covid-19. Les dues dones ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova van viatjar amb ella i és per això que Salut ha recomanat autoaïllament domiciliari a les 56 persones de diversos municipis lleidatans que anaven en aquest viatge en autocar. Escoltem a Pere Godoy, cap de servei d'epidemiologia.
Són casos que la transmissió s'ha produït fora de les comarques de Lleida. Sí que és cert que són persones que han estat aquí en sintomatologia i han estat en contacte amb un grup nombrós de persones. Per tant, el que farem en aquests propers 14 dies és fer tot aquest seguiment i pensem que si es fan les coses correctament i se pot delimitar perfectament tots els contactes, no tindria per què generar-se a partir d'aquí transmissions que no fossin conegudes.
Els responsables sanitaris confien a tenir la situació controlada i si se segueix el protocol de detecció de casos i aïllament per evitar transmissions.
I seguim amb informacions breus, però que giren al voltant del coronavirus. Per exemple, Maria, l'afluència als supermercats a Lleida també ha pujat.
Doncs sí, la por a aquest virus va motivar ahir a una gran afluència de clients als supermercats de Lleida com a conseqüència dels efectes del coronavirus. Des de Foment Comerç es vol transmetre a la ciutadania la màxima tranquil·litat i la garantia que l'abastiment de productes està totalment garantit.
I també estem anant més als centres d'atenció primària.
Sí, perquè davant les últimes notícies i l'alarmisme generat sobre aquest tema, les visites als CAP de Lleida han augmentat tant que els centres han decidit penjar cartells on s'informa que si s'ha viatjat a països de risc però no es tenen cap tipus de símptoma, doncs no cal visitar ni demanar un justificant sobre el seu estat de salut. També es detallen quins són els símptomes i s'alerta que si s'ha viatjat a la Xina en els últims 14 dies i no es troben bé, vagin al taulell de forma directa sense esperar el seu torn.
I ull, perquè parlem del que ens passa aquí, però i els d'aquí, però que estan allí, a Itàlia, per exemple, tenim un cas.
Sí, Ricard, per exemple, hi ha una alumna de la Universitat de Lleida que es troba a Erasmus a Itàlia i ha donat positiu en coronavirus, però no està hospitalitzada i es troba confinada al lloc on resideix. Igual passa amb un altre estudiant de la universitat que no té el virus, però que ha estat en contacte amb l'afectada.
Uh-huh. Per cert, tenim una darrera hora pel que fa a cancel·lacions d'esdeveniments, i és que des del Festival de Músiques Disperses anuncien que el concert de Sachiko Kenabu, previst pel proper dissabte 14 de març al Cafè del Teatre de Lleida a 11:15, s'ajorna per les recomanacions de no viatjar degut a la incertesa que genera l'evolució del coronavirus. Això és darrera hora. Però recordem tot el que fins ara sabem d'esdeveniments que s'han anul·lat o que alteren la seva agenda.
Sí, perquè hi ha uns quants. Són nombrosos els esdeveniments que es veuen afectats a causa d'aquest virus i ahir ja vam comentar que el Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya es posposava i el mateix ha passat amb l'organització de Lleida Expo Tren, que ha decidit ajornar la celebració de la fira que s'havia de fer aquest cap de setmana, i la Real Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat que, seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, doncs, degut a la situació en què ens trobem, també han decidit ajornar, entre altres competicions, la Copa de Reina d'Hockey Patins i el Campionat Estatal de Grups Show. També s'ha cancel·lat el Women Tech Makers i les oposicions com les d'auxiliars d'UNED o tramitació processal, entre altres, deixant a 30.000 aspirants de tota Espanya afectats.
I seguint amb les informacions del coronavirus que estem realitzant aquest matí, anem cap a territori, anem cap a Oliana concretament, i a la llar d'infants, que depèn de l'Ajuntament d'Oliana, hi ha hagut un cas, perquè clar, això fa 10 dies no hagués passat res, i ara tampoc ha passat res, però són aquestes coses que com que va canviant, doncs ens veiem obligats, o es veuen obligats les persones, doncs, a fer certs ajustos. La mestra de la llar d'infants va viatjar a Roma, i al tornar, doncs, evidentment, quan s'ha anat sabent tot el tema d'Itàlia i tota la història, doncs suposo que es va arribar amb una problemàtica de dir, escolta, has estat a Roma, no presentes cap sintomatologia, què fem? El que han fet, ens ho explicarà la seva alcaldessa, l'alcaldessa d'Oliana, qui saludem avui, la Carme Lostao. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si més o menys va anar així la cosa.
Sí, van així la cosa. Suposo que si hagués sigut aquesta setmana ja no l'hauríem tingut aquest problema. Clar. Perquè s'han anul·lat els vols, però la setmana passada encara era permès. És més, no era una zona del risc.
Correcte.
Roma, no? Per tant, i cadascú és molt lliure de fer encara el que vulgui. No?
Insisteixo que la mestra no presenta cap mena de símptoma.
Eh? En absolut. O sigui, segons les autoritats sanitàries no compleix cap criteri, perquè ni per l'aïllament, ni pel confinament, ni molt menys. Però davant de la preocupació i la demanda d'un grup majoritari de famílies de la llar, ens ha semblat que bé, estem en fase de contenció, doncs fem-ho, i de mutu acord amb aquesta educadora, doncs es quedi a quarantena a casa durant aquests 14 dies, per si de cas.
Correcte.
No ha presentat cap simptomatologia, ni ha estat en contacte amb cap cas confirmat, ni en una zona del risc. Però entenem aquesta preocupació i desconcert, no? I llavors, per criteris de prudència, doncs hem buscat aquesta solució i així estem.
Molt bé. Escolta, el dia a dia, aquests propers 14 dies, us suposa un problema?
Esperem que no i buscarem solucions si fos el cas, eh? No serà un problema. El que no volem és posar en risc a ningú. I entenem que la situació és excepcional i,
clar,
bueno, això si no arriben d'altres mesures, que també
seria
possible, no?
Correcte, sí. Ho dic perquè ara, avui dimecres 11 de març, perquè s'ha de dir així, estem parlant d'això,
sí,
i demà potser estem parlant del tancament de les escoles ja.
S'ha de dir això a aquesta hora.
Correcte.
Al final del dia veurem.
Correcte.
No?
Sí. Molt bé, doncs hem parlat amb l'alcaldessa de Doliana, la Carme Lostau, han pres aquestes mesures, jo crec que acertadament, perquè vull dir, és veritat que,
sí,
que hi ha això, que no presenta,
sí,
cap simptomatologia,
absolut,
i no passa res, sí, però, escolta, anem a curar-nos en salut, que no passa res.
Sí, tampoc, jo comentava amb els pares, ens caldrà buscar aquest equilibri, entre evitar el pànic i menys tenir la situació, o sigui, tampoc és això. Per tant, ens ha semblat que era el més prudent i el millor per tots.
Molt bé. Carme Lostau, alcaldessa d'Oliana, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
No hi ha de què. Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja obrim la plana local. Canviem de tema radicalment. L'Ajuntament de Lleida posa en marxa un nou òrgan directiu de coordinació interna. El quadre integral de comandament vol afavorir la transparència en la gestió i un lideratge transversal i col·laboratiu. Al final, si segueixen posant en marxa tants òrgans directius, tantes coordinacions i tantes històries, podem arribar al punt, presumptament, i no sé si arribarà, però si pot arribar, que no hi hagi ningú a qui manar, perquè al final tots són directius i tots estan en òrgans, en comitès i en direccions. Massa gent manant al final. I després el dia a dia no dona pas aquesta sensació, però vaja, això és el que de moment ha posat en marxa l'Ajuntament de Lleida. Anem cap al territori, perquè un centenar d'AMPES reclamen per carta als Consells Comarcals mantenir o recuperar la gestió dels menjadors escolars. La majoria són gironines i s'emparen en que la llei d'acompanyament dels pressupostos els donarà cobertura legal. També en tenim unes quantes de territori lleidatà, d'AMPES. I el Consell General d'Aran donarà al ple de l'ENS suport a la candidatura olímpica i a la inclusió de la Val d'Aran com a subseu. El síndic i el president del COE es reuneixen a Madrid per tractar diversos temes del projecte Pirineus-Barcelona 2030. Parlem d'esports, tot seguit ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 7.000 euros. Només durant aquest mes. Descompte subjecte a finançament ofert per Hyundai Finance a través de Banc CTLM. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de futbol i parlem de futbol femení, perquè la lleidatana Ona Baradat, actualment jugadora de l'AEM, ha estat convocada de nou per la selecció espanyola sub-17. L'equip té previst disputar avui un amistós amb el Villarreal, preparatori per als propers compromisos internacionals d'aquesta categoria. Per tant, una jugadora de l'AEM ha estat convocada per la selecció espanyola sub-17.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tot seguit anem a parlar de música i ho farem amb una proposta musical que obrirà la propera edició del Festival de Músiques Disperses, el MUD, el proper dijous 12 de març a partir de les 10 de la nit al Cafè del Teatre, on estarà sobre l'escenari el Pau Riba, a qui saludem. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta,
és un dia perquè està aquí mig polisquejant, però
sí,
bueno.
Sí, estem escoltant ara un tema que està en un àlbum que té 50 anys, eh?
Sí.
Quasi res. És que es diu així, 50 anys.
Sí, jo fins i tot entre 51. Sí, perquè va sortir... es va estrenar, diguem, l'any 70, però l'editora ja el va treure per Nadal del 69.
Imagina't.
El 69 ja estava al carrer.
Pau, tu portaràs aquí al Músiques Disperses el Dioptria 50. És una manera d'un reconeixement a la teva carrera. Números rodons, eh? 50 anys des d'aquest primer treball discogràfic. Escolta, ha plogut molt, amb 50 anys.
Home, això, els matrimonis li diuen bodas de oro.
És veritat. Escolta, com va aquest matrimoni amb la música?
Sí, bueno, de moment és un... anem ben avinguts, eh? Sembla ser que ens morirem junts.
Molt bé. Escolta, Pau, com ha canviat el Pau Riba de fa 50 anys al d'ara?
Ei, aquestes coses no es pregunten. Home, he canviat que el meu cos ja no és el que era, ja no aguanta el que aguantava, diguem, ja té algunes mancances, vull dir, me l'han disminuït unes miquetes, i coses que passen, però, bueno, diguem que l'esperit està viu i dempeus.
Clar, això és el més important. Sobretot, et volia preguntar a nivell musical, és a dir, a nivell de la gent, del consum de música... la gent avui en dia, al segle XXI, any 2020, segueixes trobant gent inquieta que busque alternativa als grans corrents de música?
Vols dir gent que fa música experimental? O...
Bueno, no, i fins i tot la gent que n'escolta, no? És a dir, tu al concert esperes doncs, que hi vingui gent d'aquesta que encara diu, escolta, és que avui en dia, per exemple, doncs el reggaeton, tothom escolta reggaeton. Bueno, doncs no tothom escolta reggaeton. Encara trobem gent que busque una alternativa.
Però això de la música va molt per, diguem, el que tu trobes pel camí, no? És a dir, el que escoltaven els teus pares, va una mica així, diguem, no? I llavors, en el cas meu, el cas aquest del Dioptria, clar, em trobo que tinc els fans de la meva generació, però que aquests fans ja tenen fills. Sí. I, clar, els han fet sentir i, per tant, ja s'han fet fans també. Però aquests fills tenen nets. I, bueno, clar, jo molt sovint em trobo que tinc un públic de triple generació, clar. O de tres generacions en un sol públic. Home,
i ben maco que és això, oi?
Molt maco, sí, perquè és que, a més, els més joves, els xavalets, els veus allà amb la boca oberta i disfrutant com els camells.
Que maco.
Molt bé. Escolta, Pau, què veurem, què portes sobre l'escenari aquí aquest proper dijous, dia 12, al Músiques Disperses a Lleida?
Bueno, doncs portem això, aquest disc que ha sigut, diguem, admirat i reconegut durant tots aquests anys, no? El portem gairebé al completo.
Uh-huh.
Em sembla que només falta una de les sinfonies que el problema és que dura un quart d'hora,
saps? Uh-huh. Molt bé.
No, portem quasi totes les cançons i molt superben interpretades per The Mortimers, que són jovenets, però que han fet una immersió molt important, molt potent.
Uh-huh.
Han fet les seves pròpies versions, però respectant l'esperit de l'època i del disc.
Uh-huh. Escolta, Pau, abans em deies que l'esperit encara té ganes de guerra, per entendre'ns. La situació d'avui en dia dona per escriure un munt de música, no? Un munt de cançons.
La
situació d'avui en dia, la situació que vivim avui en dia, social, política,
sí,
de clima, dona per escriure un munt de cançons, eh?
Sí, home, sempre hi ha motius per escriure cançons, a part que les cançons no només han de parlar de política i no només han de parlar de la situació social, diguem, no?
Mm-hmm.
També poden parlar d'amor, d'amistat, d'admiració, de jo què sé, no? En fi, la pregunta exactament quina era la que...
No, justament això, dic, si encara estàs actiu, encara escrius algun tema, si encara et ve alguna idea al cap que
sí,
dius, això ho hem de fer.
Sí, encara vaig fent. Home, entre altres coses, a part de la reedició aquesta cinquantanyera del Diutria,
sí,
acabo també de treure disc amb l'orquestra Fireluche.
Molt bé.
Un disc que es diu Ataràxia. I allà, doncs, hi ha un parell o tres de cançons meves noves, diguem.
Molt bé.
A part d'aquest, tot el disc és són músiques de l'orquestra i poemes meus recitats. Aquest és un dels descobriments que estic fent avui en dia, no? Que la música, la cançó, no només pot ser o ha de ser cantada, sinó que pot ser recitada.
Uh-huh.
I, bueno, jo fa molts anys que practico aquesta disciplina, que és el recitar els poemes i tal i qual, amb música darrere i amb ritme. I, bueno, hem arribat a la conclusió que la diferència entre això i una cançó pràcticament és nul·la, no?
Doncs ja ho veieu, ja ho escolteu, un concert que aplegarà fins a tres generacions, és el que podreu escoltar i veure i viure-ho.
Això espero.
Clar que sí. Aquest dijous 12 de març al Cafè del Teatre a partir de les 10, inaugurant i obrint aquesta nova edició del Festival de Músiques Disperses, el MUD, a Lleida. Pau Riba, escolta, enhorabona per aquests 50 anys o 50 i escaig d'aquest...
Gràcies.
D'aquest Dioptria. Avui en dia és complicat, fer anys i mantenir-se en el món de la música, per tant, és tot un exemple a seguir,
Sí, home, sobretot tenint en compte que la música ha evolucionat molt i
sí,
ha canviat molt, i ha sortit el tecno, i han sortit nous instruments, i ha sortit noves formes, i... Però, bueno, lo que vale, vale.
I tant que sí.
Però
és veritat, això, si una cançó t'ha agradat fa 50 anys, et seguirà agradant tota la vida. Si una cançó és bona, fa 50 anys, serà bona tota la vida. No tenen edat, les cançons.
Sí, no és com les llepolies, per exemple, no? Que fots un Carmelo de mel, però al cap de minuts ja no te recordes.
No, efectivament.
El gust ja s'ha de... En canvi, la música d'això, que a vegades sents, et torna aquest sabor que tenia, no?
Molt bé. Per cert, podeu comprar les vostres entrades a www.musiquesdisperses.com. Allí trobareu tot el festival i, com us deia, el dijous dia 12 de març a les 10 al Cafè del Teatre, obrint aquesta nova edició, el Pau Riba, amb qui hem parlat avui.
Per cert, que estic molt content de jo obrir un festival que té aquest nom.
Sí.
Perquè Música Dispersa eren un grup de la meva generació.
Ah.
Del qual jo em vaig enamorar i en part és bastant responsable de la diferència que hi ha entre el Diptria 1 i el Diptria 2.
Ah, doncs mira, aquesta curiositat no la teníem.
Sí, sí.
Perfecte. Pau Riba, escolta, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Molt bé, igualment. Abraço simbòlicament a tots els oients.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Doncs apa, 1:45, ja la tenim aquí, l'entrevista Cosmopolita.
Arriba el moment de ficar-nos en contacte amb els nostres personatges lleidatans, aquelles persones sempre interessants que ens desvetllen una mica més com són, la seva personalitat, el seu lleidatanisme. Anem a parlar amb una dona que, bueno, alguns potser desconeixen, però avui la coneixerem una mica més de prop. A més, ha estat guardonada amb el premi que el divendres rebrà de gran persona de Lleida. Parlem de la Teresa Capell i Capell. Qui és aquesta persona? Doncs, bueno, jo les explico ràpidament i segur que la coneixeran. És catedràtica del Departament, precisament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, en aquest cas de Lleida. A més, és professora agregada de Producció Vegetal i també Ciència Forestal. I parlem ara que està tan de moda el tema aquest de l'ecologisme, també ella ens podrà apropar una mica més. Hem de dir també que dins de les coses que ha fet, ha escrit molts llibres, ha fet participació a altres llibres, ha fet també col·laboracions en diferents revistes. Però anem a parlar amb ella i coneixerem més de prop a la Teresa Capell. Teresa, benvinguda i bon migdia.
Bon migdia, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu, perquè no sempre han de ser d'aquelles persones, jo sempre dic que les de la universitat a vegades queden una mica oblidats, no? No sé per què.
Sí, perquè potser sempre estem tancats a l'oficina i no som massa exòtiques, no som com les artistes de cine, som més aviat així senyores una mica discretes i semblem avorrides, i a vegades això pues, no facilita que sortim als medis de comunicació.
Teresa, on vas néixer tu?
Jo, a Torregrossa. Bueno, jo sóc d'aquí.
Bueno, ets aquí, però avui dia has nascut a Torregrossa.
Sí, sí.
Això no s'oblida mai, no, on se neix?
No s'oblida. Jo sóc de poble.
I, bueno, ja que ets de poble, éreu agricultors a casa vostra?
Sí, sí, som pagesos. Vull dir, encara tenim la terra i de tant en tant encara vaig alguna vegada a veure com està l'alfals o el sembrat quan plantem, sí. I ara que en florís els ametllers, doncs van portar tot el laboratori que veiessin els arbres.
O sigui, són d'aquells que cobren molt poc i amb ells se guanyen molt.
Bueno, què vols dir? Que els
sí,
arbres...
que al productor se li pague molt poc i després a la venda es guanyi molt.
Sí, sí, no, però nosaltres, si t'has de dir la veritat, avui en dia jo a la terra reconec que els pagesos pues, que la treballen fan un sacrifici molt gran, però només de tindre l'època de disfrutar amb el laboratori, per mi és el valor més gran que podria tindre la meva vida.
A vegades un se pregunta, quan li fan un reconeixement, un homenatge i aquestes coses, diu, què tindré jo perquè m'hagin donat aquest homenatge, no?
Bueno, fa molta vergonya, si t'haig de dir la veritat, perquè això que siguin gran persona de Lleida al laboratori, pues, els hi fa moltíssima gràcia. I els hi fa molta il·lusió, que pues, anar tots divendres a la festa, vull dir, nosaltres almenys irem 15.
Molt bé, o sigui, ja, pràcticament podem dir que estaràs ben acompanyada.
Sí, amb tot l'equip, tots.
No, a mi m'agradaria una mica que m'expliquessis, avui en dia es parla molt d'ecologisme, de medi ambient, però els propis que parlen són conscients del que diuen? Parlo més políticament
sí.
Que no vosaltres, eh?
Si fa referència a plantar transgènics, pues sí. Plantar transgènics seria la cosa més ecològica que podríem fer, perquè si plantes una planta transgènica, per exemple, que està protegida contra el cuc barrinador, com el panís BT que tenim, pues t'estuvies de posar insecticides. I llavors això, el resultat és que menys insecticida a la terra, menys insecticida a l'aigua i la solució seria ecològica. Per mi l'ideal seria combinar transgènics amb tractaments ecològics.
Per cert, tu eres una noia d'aquelles travieses, tranquil·les, entremaliades, com eres?
De petita portava el tractor.
Caram!
Vull dir, ja vaig començar.
Tu sembles una que està a Lleida, que es diu Dolors Comas, a la partida d'aquí... Bueno, precisament és cosina germana del president dels Armats de Lleida, Josep Àngel Comas, que es diu Dolors Comas, no?
Vale, pues no, jo no em vaig ser famosa, però sí que portava el tractor i treballava a la terra i era una mica així nerviosa perquè m'agradava l'activitat, collir fruita, vendre, fer cèntims, tot això m'encantava. I d'aquí pues vaig anar cap a la recerca.
I què és el que treu de polleguera?
La lentitud, l'administració, els munts de papers, que una hagi de fer una cosa 6 vegades i 3 fotocòpies cada vegada, això sí que em treu de polleguera, perquè me passo més temps fent papers que pas fent la recerca que voldria.
Perquè, ja que deies això, mai t'has proposat ficar al món de la política?
No pas. Jo soc, he après a fer ciència, faig recerca i faig el que m'agrada. I un té que fer el que sap fer i el que li agrada. I m'agrada la ciència, em dedico a la ciència.
A vegades quan parlem de Lleida, només parlem de la Sovella, només parlem de les festes tradicionals, però a vegades no parlem de la gent que ha donat la ciència, no? Des del doctor Oro i molta altra gent, investigadors importants a la medicina i també a la vostra especialitat. Per què no es parla d'aquestes coses? Perquè sou molt callats vosaltres o perquè la gent s'interessa més el folclorisme?
Perquè el folclore ven més. I ja està, vull dir, amb un partit de
quan dic folclore ho dic no pejorativament pels que fan folclore, que a mi m'agrada molt el folclore, eh?
Sí, però per exemple un partit de futbol és molt més distret que pas una de les meves conferències i ja està.
I d'amors com anaves tu? Eres d'aquelles que lligaves molt o no?
Lligar poca cosa, perquè quan els xicots me veien amb el tractor s'espantaven moltíssim.
Sembla que és veritat que estem perdent molts valors.
Home, a veure, jo potser no trauria, donaria més motivació als joves. Me sembla que els joves estan desmotivats perquè es pensen que no tenen futur, i no és pas veritat. Tenen futur i el futur és brillant, l'han de fer ells. Potser trauria una mica aquest pessimisme que hi ha, perquè el futur és brillant, ho hem de fer nosaltres, i quan arriben els joves al laboratori els veig a tots una mica desmotivats i al matí els cols despertats, però al cap d'un parell de mesos amb mi arriben més aviat que jo i veig que tenen il·lusió, perquè veuen que jo treballo i sóc gran i ho faig amb il·lusió i llavors amb ells també els agafo una mica la il·lusió.
Jo em pregunto, no sé si vas molt de festes, de sopars i aquestes coses, però amb això del coronavirus, el divendres rebràs molts petons i moltes abraçades i moltes donades de la mà. Què faràs? Algú de faràs?
Ah, doncs els agafaré tots perquè m'encantarà, la veritat. I, no, home, si un té salut no ha de tindre por amb aquestes coses, perquè si un té salut, doncs una grip és una grip i el coronavirus, doncs sí que pot ser un perill, però jo no crec que aquí a Lleida el tinguem.
Llegeixes?
Pues llegeixo publicacions, que és el que em toca llegir. No, si em preguntes llibres, no. Llegeixo publicacions i tantes com puc per estar al dia de l'últim que s'està fent al meu ram, doncs, de la biotecnologia.
I amb la gent que més relació tens són espanyols o estrangers, amb la teva
pues
professió?
Cada dia tinc relació amb gent de tot el món. Si estic al laboratori, pensa que és un laboratori internacional, i ara em sembla que ha passat darrere meu el Jan, que és un xicot nascut a Turquia, que està fent la tesi amb nosaltres, i amb l'últim que he parlat avui és amb un company que treballa a Alemanya i ho han fet per correu electrònic. Vull dir que cada dia tinc contacte amb tot el món.
Escolta ràdio? Veus televisió?
Pues no escolto ni ràdio ni televisió, perquè quan arribo a la nit a casa estic morta. És la veritat.
A vegades diuen que veure televisió i política, que l'havien de fer un bloc només per la política, perquè si no la gent no es deixen ni dinar ni sopar, no? És pitjor que el telèfon, no?
Sí, però tampoc no tinc mòbil. Vic una mica aïllada del món, si no, no podria fer totes les coses que
no,
faig.
No, si la feina és nostra per haver-te localitzat, perquè no tens mòbil.
No.
Com t'ho fas?
Pues jo sé que els de casa estan bé i aquí la feina tothom me truca el fixe i si tinc que parlar amb algú m'envien correus electrònics. Ja ho tinc més o menys organitzat.
Sense telèfon abans la gent vivia també, no?
Sí, a part, és que també sóc la cap del departament, vull dir, espenyo el departament, espenyo el grup de recerca, vull dir, intento espenyer tot, llavors necessito el temps per fer coses.
Molt bé, molt bé. I ara ja ho farem per acabar, no? D'aquí de Lleida, sempre que diuen que és el millor, és la seu vella, la plet del Caragol, tenim moltes coses, però diuen que és el pitjor de Lleida.
No hi ha res pitjor a Lleida.
Fins i tot la boira t'agrada?
Fins i tot la boira m'agrada, molt.
I què menges, manzanes o pomes?
Menjo pomes.
I què fas, carmanyoles o fiambreres?
Fiambreres.
I què menges, escopinyes o berberechos?
Berberechos. Ah. Home, ja fa anys que vaig néixer, m'ha costat canviar, eh?
I els que macos què et diuen?
Pues que quan jo, com que vaig marxar 10 anys del país, quan vaig tornar me van dir, tens un català atrasat, t'hauries de posar al dia, però no me'n surto.
Potser no són culs aquesta gent que deien això, no?
Bueno, però me van dir que jo tenia un català molt atrasat.
Ah, bueno. per acabar, no ens coneixem poc, tu i jo, però m'has escoltat ara, en aquest moment. Jo no sé si mai havies escoltat a la COPE, a la Ràdio Popular,
sí,
en el seu moment.
Sí, sí que ho escolto.
Si m'havies escoltat alguna vegada, però ara et faré al revés. Ara et comprometré. Fes-me la pregunta més compromesa que puguis arribar a fer. Pot ser de tot. Cultura, amor, professió, el que tu vulguis.
Com veus els científics de Lleida?
Amb molts bons ulls. La veritat, jo sempre he sigut admirador, no? Jo he seguit la fundació d'en Joan Oro, he seguit moltíssimes, parlo amb el doctor Guinyes i li demano que la recerca sigui la més important. Quan hi ha qüestacions, aposto molt per amb elles, perquè a través de la recerca, a través d'això i de la investigació, bueno, pues, tindrem la nostra solució, no, però almenys el millor viure, no?
Molt bé, molt bé, molt bé, gràcies. Almenys ve que sí, que intentes estar al dia. Gràcies, perquè la recerca és essencial. I a Lleida hi ha gent que treballa molt i molt bé.
Algun dia agrairem que és el parc tecnològic agroalimentari i altres coses que tenim que no les valorem. Només parlem de tonteries, no? Si traiem la revetlla a l'escala regional, si traiem les pubilles... Em penso que, bueno, que un país no es fa d'això només, no?
Sí, però tot ajuda, no et penses que quan portem estrangers i els portem a aquestes festes també els agrada molt, eh?
Claro que sí.
L'aplec del cargol i tot això els encanta, queden fascinats.
Tornem a dir allò, o sigui, el folclore és bo mentre no es comprometeixi amb folclorisme, no?
Sí, sí.
De veritat que moltíssimes gràcies, felicitats, eh? Felicitats per aquest guardó. No es dona qualsevol, eh?
No, moltes gràcies, estic molt orgullosa, eh? Vull dir, t'ho dic a tothom, eh?
Jo, Teresa, jo tinc l'honor de tindre-ho i per mi doncs, bé, és important, sobretot el títol, no? Gran persona de Lleida.
Sí, sí, sí.
Moltíssimes gràcies, cuida't molt i cuida-ho sempre amb prestigi de bona lleidatana.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de parlar del laboratori. Gràcies.
Gràcies, una abraçada. Ja ho veu, Ricard, hem parlat d'algo molt important, la investigació, que a través d'ella pues,
sí,
aconsegueixen moltes coses. Cosme@copelleida.com, el meu correu electrònic i el WhatsApp teu, Ricard. Adéu-siau.
Doncs apa, adéu, Cosme. Anem directes a recordar que tenim un número de WhatsApp que és el 664-526-180. 664-526-180, perquè ens han vist missatges de veu o missatges escrits. Això ja tu tries, eh? Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Ara sí, que ja és el moment en el que obrim la finestra del record.
Pues molt bé. Recordarem i anirem a la guardiola de la Sentiu de Sió. No la guardiola que hi ha de posar diners.
Ah, no, no.
Ara en parlarem, perquè això pot donar, a l'ermita de la guardiola, pot donar peu a confusió. Parlem de la guardiola i què ens diu el diccionari Alcobemoll? Que el topònim de la Sentiu prové del llatí sentisse, que significa esbarzer. Si quan va sorgir aquest topònim, les terres d'aquest indret no eren gaire treballades i els esbarzers regnaven per tot arreu, actualment el canvi que han sofert aquestes terres és de 180 graus. Doncs la gent d'aquest indret ha fet que els seus camps fossin un autèntic jardí ben treballat i ben conreat, que parlen per si sols del caràcter esforçat i treballador dels seus habitants. El poble de la Sentiu de Sió és ubicat a 281 metres d'altitud, a la dreta de la carretera que va de Balaguer a Agramunt. I sembla que la Sentiu fou la darrera conquesta d'Armengol IV, quan durant la campanya del Mas Cansà, entre 1076 i 1080, va arribar fins aquí. Amb la possessió del formidable bastió, que era el castell de la Sentiu, els comtes tenien el camí obert cap a Balaguer. I allí, acaronada pel vent, al cim de la serra que va pujar i allargant-se cap al cantó de Llevant, s'hi aixeca l'ermita de la Mare de Déu de la Guardiola. El nom i la situació fan pensar que, possiblement, aquest era una continuació i una perpetuació d'una d'aquelles torres de guaita o de guàrdia del temps de la Reconquesta. Una torre que, per l'excel·lència de la seva situació, vigilaria els camins que comunicarien la muntanya amb les planes de la Ribera Baixa. Aquesta torre de vigilància o de guàrdia va donar nom i es va convertir amb el temps amb l'ermita que porta el nom de la Guardiola. Per tant, quan parlem de la guardiola de la Sentiu, no parlem de la guardiola de posar diners que teníem abans els infants, sinó de la guardiola del castell que feia guàrdia i hi havia una guàrdia permanent allí. I la dita d'avui, Ricard, ens diu que si el març moria, tot el món riuria.
Vaja. Gràcies, Joan.
Adéu.
I tenim una altra darrera hora, i és que l'Ajuntament de Tàrrega cancel·la les activitats del Pla Educatiu d'Entorn com a mesura preventiva davant el coronavirus. El consistori de la capital de l'Urgell insta els centres educatius a anul·lar les activitats lectives a la zona de la piscina. Buscarem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda, darrera hora informativa, i després, al migdia de Lleida, ja saps que parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero, i a dos quarts de dues, la nostra tertúlia de dones, amb veu de dona, des d'ara i fins a arribar a les dues.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La evolución del coronavirus en España sigue hasta ahora los mismos pasos que el brote en Italia, aunque con 10 días de diferencia. Según los últimos datos de sanidad, se han superado ya los 2.000 positivos por el COVID-19, de los que la mitad están en Madrid. En esta comunidad permanecen también ingresados los pacientes más graves, cerca de un centenar. El coronavirus deja ya 47 muertos en España, 31 en Madrid. Desde el gobierno aseguran que ahora mismo no se está hablando de bloquear, de aislar Madrid. La pregunta es, ¿cuándo van a tener efecto las medidas que se han puesto en marcha en las últimas horas, Maribel Sánchez?
Pues dependerá en gran medida de la responsabilidad que asuman todas las autoridades y los ciudadanos a nivel particular, también acaba de expresar el director de alertas sanitarias. Pero si lo analizamos, si analizamos el impacto que han tenido estas medidas en otros países, añadía Fernando Simón, en unos 10 días hablaríamos de un incremento menor de casos.
Es difícil pensar que el impacto de estas medidas lo veamos antes de 9 o 10 días, aunque su efecto real se esté produciendo antes.
A ese tiempo habría que sumarle la duración de los contagios incontrolados, y cree que en un plazo máximo de 4 meses, en el peor de los casos, habrá pasado la epidemia. Pero Fernando Simón insiste en que no debemos extender bulos como que se vaya a cerrar Madrid, como ocurre en Italia.
La Comunidad de Madrid. Ahora mismo nos está hablando de bloquear la Comunidad de Madrid. Tenemos que valorar las medidas y se irá evaluando día a día.
Además, niega que haya desabastecimiento en los hospitales, pero sí que están muy ajustados, decía, sobre todo en Madrid. Ya han hablado con distribuidores y asegura que está al llegar nuevos suministros.
Desde Sanidad insisten en que hay que preocuparse, pero no alarmarse. Todo esto en medio de mensajes que no son especialmente tranquilizadores. La canciller alemana, Angela Merkel, ha vaticinado que el 70% de los alemanes terminará contagiados por el COVID-19. Las autoridades aquí siguen haciendo llamamientos, ya decimos, a la calma, sobre todo para no saturar los centros sanitarios y las urgencias. En Cataluña, la Generalitat deriva todas las preguntas, las consultas, a un teléfono que es de pago. Barcelona, Tina Forest.
En Cataluña, llamar al 061 puede llegar a costar hasta 15 euros. Es lo que han denunciado algunas personas que han llamado para hacer una consulta sobre el coronavirus a este teléfono de la Generalitat. Han tenido que esperar, en algunos casos, más de una hora. La gratuidad de este teléfono es una petición que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo a la Generalitat y que ayer se volvió a poner sobre la mesa en la reunión de los grupos parlamentarios. De momento, todavía no se ha dado una solución a este problema y desde el gobierno catalán siguen centralizando las llamadas a este número de teléfono.
Número de teléfono, ya decimos, de pago. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta?
Pues que la crisis del coronavirus ya se nota hasta en el tráfico, que en el caso de Madrid ha caído casi un 9%, en la M30 un 15%, en el interior de calle 30 y un 21% en el exterior de la vía de circunvalación. Y este recorte en el tráfico es un reflejo de las consecuencias del cierre de los centros educativos y la necesidad del teletrabajo. Ha sido localizado el cuerpo del trabajador que desapareció ayer tras la explosión de una empresa de almacenaje y distribución de productos químicos en Barcelona. Otra persona fallecía y otras 20 resultaban afectadas por una deflagración que está siendo investigada en estos momentos. Y vamos a seguir con altas temperaturas, muy poco habituales para un mes de marzo. Las máximas pueden llegar hoy en Sevilla a superar los 32 grados y en Murcia no se descarta llegar hasta 31. Galicia está siendo la región con las temperaturas más suaves. Las máximas van a rondar los 19.
Vueltas con el coronavirus también en el deporte. José Luis Corrochano, estamos pendientes del Inter-Getafe y del Sevilla-Roma.
El Getafe insiste en no viajar a Milán para jugar mañana contra el Inter. Lo acaba de decir a las puertas del Coliseum de Getafe el presidente Ángel Torres.
Porque está garantizado que el Getafe no va a viajar a Italia, que la UEFA decida. Entonces no sé por qué vamos a cambiar nada. No vamos a ir nosotros allí a decir al foco. Yo creo que primero está la salud y luego lo demás.
¿El Inter os apoya en esta decisión?
Sí, totalmente.
¿Os daría igual caer eliminados?
A mí sí. Yo he convocado una reunión a las 4:15 con los capitanes y entrenadores y les contaré la decisión del club, pero la decisión del club la responsabilidad la tengo yo y creo que hago lo correcto. La UEFA y la Federación Española, yo no sé si vosotros tenéis noticias, yo no tengo noticias de ellos, de qué hacen o dónde están.
¿Y que se permita jugar en otro sitio el Getafe iría?
Sí, o que se aplace, es decir, cualquiera de las dos soluciones sin ningún problema.
El caso del Sevilla-Roma, también de mañana, es otro, es la dificultad de la Roma para viajar a España por la restricción aérea de vuelos Italia-España. COPE Sevilla, José Manuel Oliva.
A esta hora la expedición de la Roma se encuentra en Trigoria, la ciudad deportiva del club romano, tras entrenar esta mañana. Tenía previsto viajar hoy a las 3 de la tarde a España, pero el cierre aéreo entre los países lo impide. De hecho, la Roma, según ha podido saber la cadena COPE hace tan solo un instante, acaba de cancelar el hotel en el que tenía previsto alojarse en Sevilla. Ahora debe ser la UEFA la que tome una determinación sobre el partido previsto para mañana a las 7:05 de la tarde.
Decisión de la UEFA. Acaba de aplazar el Juventus-Real Madrid en la Champions Juvenil ante la decisión del club blanco de no viajar a Turín. Y una más, el Liverpool-Atlético de Madrid de Champions de esta noche se ve jugar con público en Anfield. Es a las 9, con ventaja de 1-0 para los atléticos. El Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, recuerden, esa puerta cerrada.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que la ayuda a las personas sin hogar que realiza el Vaticano no se ha interrumpido, aunque haya cambiado su modalidad en algunos aspectos.
Sí, el Papa no olvida a los más necesitados de Roma, a los que ayuda de forma concreta la limosnería apostólica que preside el cardenal Konrad Krajewski, respetando las reglas impuestas por la emergencia, con inteligencia evangélica, continuamos yendo por las calles para dar de comer a las personas sin hogar, ha explicado el cardenal. Se mantienen abiertos los comedores para las personas sin hogar, evitando colas y estableciendo distancia de seguridad. También se han mantenido abiertas las duchas y los baños, porque los pobres no tendrían otro sitio al que acudir. En definitiva, el Papa no quiere que se olvide a los más vulnerables en esta coyuntura, eso sí, usando la creatividad evangélica y respetando las reglas.
Gracias, José Luis. Te escuchamos en media hora en El Espejo. Ahora te seguimos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs al migdia de Lleida, hores d'ara, amb temperatures superiors a les que ens tocaria amb aquesta alçada del calendari, per sobre dels 19 graus, avui s'espera arribar als 24-25, amb sol tot el dia, i demà també similars o fins i tot superiors, podem arribar fins als 26-27 graus. Nosaltres tot seguit anem a buscar la darrera hora informativa. Perdó, la darrera hora informativa, això és la del temps, la darrera hora informativa que girarà al voltant del coronavirus.
Estàs informat.
I és que Maria Martínez, a Lleida s'han elevat a 3 els casos positius del coronavirus.
Doncs sí, ja són 3 les persones que han donat positiu en coronavirus a la demarcació de Lleida i segons ha informat aquest dimarts el Departament de Salut, es tracta de 2 dones de 77 i 84 anys que estan ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en situació estable. L'altre és un home de 54 anys, veí de Lleida, que està en observació a casa, tal com ha explicat la gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Divina Farreny. La veïna de Castellcera, de 82 anys, que va morir a casa seva diumenge i que també havia viatjat amb el grup de l'Inserso a Benidorm, ha donat negatiu en Covid-19. Les dues dones ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova van viatjar amb ella i és per això que Salut ha recomanat autoaïllament domiciliari a les 56 persones de diversos municipis lleidatans que anaven en aquest viatge en autocar. Escoltem a Pere Godoy, cap del Servei d'Epidemiologia.
Són casos que la transmissió s'ha produït fora de les comarques de Lleida. Sí que és cert que són persones que han estat aquí en sintomatologia i han estat en contacte amb un grup nombrós de persones. Per tant, el que farem en aquests propers 14 dies és fer tot aquest seguiment i pensem que si es fan les coses correctament i se pot delimitar perfectament tots els contactes, no tindria per què generar-se a partir d'aquí transmissions que no fossin conegudes.
Els responsables sanitaris confien a tenir la situació controlada si se segueix el protocol de detecció de casos i aïllament per evitar transmissions.
Gràcies, Maria. Recordem que el MUT ha ajornat un dels concerts programats. Es tracta del de Sachiko Kanenobu, que havia d'actuar dissabte 14 de març, però hi haurà d'altres històries. La Universitat de Lleida, per exemple, també acaba de comunicar que ajorna l'inici de la fase local de l'Olimpiada de Geografia que us en parlàvem a l'inici d'aquesta setmana. Hora a hora és com va variant tota la informació i per això nosaltres estarem oferint-vos a través de les nostres freqüències tota la informació. Nosaltres ara fem una pausa i de seguida parlem de noves tecnologies al Info Cope Lleida.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, ¿por algo será? Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Doncs apa, que estem vivint uns temps convulsos pel que fa a informacions, a temes sanitaris, etc. Però les grans protagonistes segueixen sent també les noves tecnologies i per això nosaltres des de fa més de 10 anys tenim un espai fix setmanal en aquesta temporada els dimecres camí cap a 2:15, que és l'Infocope Lleida, que per cert ens pots seguir a través d'internet a www.infocopelleida.com i també ens pots escoltar a través del podcast, que et dona la llibertat de fer-ho quan vulguis i tantes vegades com vulguis, i recuperar episodis antics, etc, etc. Com sempre, tot això no seria possible sense el director del programa, Jaume Sitjà. Què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com estàs?
No t'havia dit mai, jo crec, bueno, o poquíssimes vegades, així, el director de l'espai, ideòleg. És el que ho va començar tot, Un dia va venir aquí a la ràdio i va dir hem de parlar de noves tecnologies. Un dia de fa...
Bueno, 12 anys. Hem de parlar. Però això no vol dir que hi estiguéssim immersos, no? Micròfon tancat ho parlàvem.
Això no va dir. Les coses que nosaltres, i això ja ho parlàvem, però vam dir, home, fem-ho davant d'un micròfon. I llavors també vam conèixer el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, molt bones tardes,
xicos. I el David Casero va dir, a parlar de noves tecnologies? Sí, m'apunto.
On està d'anar?
Solo vivo ahí.
On està d'anar, no?
Bueno, bromes a part, però no va anar gaire diferent la cosa. Nosaltres ja parlàvem d'aquestes històries quan ens veiem,
Sí.
Jo m'he dit ja, tot i que l'agenda ve marcada, pel que ve marcada, anem a vincular-ho a les noves tecnologies. De què parlarem avui?
Sí, perquè portem un mes que només parlem del coronavirus.
Sí.
I sembla que ja el tenim aquí. De moment és una anècdota a nivell local, però tenim que estar preparats. I a part d'estar preparats...
A nivell local de Lleida.
De Lleida.
Si ens escoltes des de Madrid, ja hi ha un altre rotllo.
A nivell del nostre abast d'audiència, vull dir, des del Pirineu fins a la franja.
Podcast a tot el món?
Bueno, amb antena.
Per antena.
Doncs, i la pregunta és que tenim d'estar preparats. Com ens tenim de comportar i actuar? Però laboralment estem preparats? Les empreses estan preparades perquè els treballadors puguin treballar des de casa? Sempre i quan la tasca els hi permeti, no?
Sí, jo crec que no, però vaja, a grans trets,
Doncs avui és el que volem parlar aquí a la tertúlia. Ho explicarem com podem fer-ho tècnicament perquè sigui possible. Però primer, com sempre, per començar, un referent històric, per no perdre mai aquestes bones costums que ja fa un temps que tenim. Fins en quin any viatgem avui, David?
Hasta 1943. Imagino que allí, ahora que estamos con el coronavirus, ¿no?, con el COVID-19, Sería la versión 1, ¿no?
Sí, sí.
Estaría por el 43, sería no, la versión, el COD 1.
No, la versión 43, porque el
ah, que porta COVID, el nombre del año.
El COVID-19 es porque es...
Es por el 2019.
Sí,
sería el COVID-43, vale. Bueno, pues como el licor 43 y el COVID-43, sin hacer más publicidad, nos vamos hoy hasta 1943, donde una empresa como IBM ya existía.
IBM. Doncs vinga, endavant, David, amb aquesta efemèride.
Pues mira, precisamente el 11 de marzo de... Bueno, iba a decir, ostras, el 11 de marzo de 1943. El 11 de marzo de 1942 nació mi padre, con lo cual felicidades.
¿Ves?
Entonces, el 11 de marzo de 1943, un año más tarde, ¿vale? T. Watson, Thomas Watson, no Thomas Watson Jr., sino el primer presidente de IBM y el que transformó la empresa en una multinacional, citó, y cito textualmente, pienso que hay un mercado mundial para tal vez poder fabricar y vender 5 computadoras.
Oh,
5.
Sí, pero con esas 5 computadoras, vendiendo 3 de ellas, convirtió la empresa en una multinacional. Con lo cual,
imagina tú,
importantísimo siempre en el
una
mundo
cada
que vivas y de lo que pienses, Jaume, siempre valora cuáles son tus oportunidades de éxito reales.
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs ja ho sabeu, si avui és dimecres, estem al migdia i estem a Collpellida, doncs els friquis en antena.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara sí, ara arriba el nostre moment, el moment de...
La tertúlia fric.
I coronavirus, la paraula en boca de tothom, però quines opcions hi ha de treballar remotament i... com si està, bueno, com estem a la feina i de quina forma podem fer-ho a la feina des de que, com si estiguéssim a la feina i de quina manera ho podem fer a casa amb tota seguretat.
Bueno, son medidas que hace 20 años... A ver, seguridad, pues eso, ¿vale? Pero bueno, a ver, son medidas que se pueden llevar a cabo y hace 20 años no se podían llevar a cabo, ¿vale? Es decir, son medidas que las tecnologías permiten, es decir, oye, mira, la gente que pueda teletrabajar, teletrabajo. ¿Qué significa teletrabajo? Oye, pues la gente que hoy día trabaja en oficinas y están al final, llegan a la mesa, encienden el ordenador, conectados a internet, a 20 programas y haciendo absolutamente todo por internet. Desde una agencia de viajes que nos cogen todos los programas por internet hasta cualquier oficina que tengamos,
sí,
delante.
Al final tenim el nostre ordinador a la feina, tots els dies estem davant del nostre ordinador. No. I qui no té un ordinador a casa?
Correcto, es decir, entonces toda la parte de gestión...
Bueno, qui no té un ordinador a casa, ull, que jo crec que els ordinadors a casa ha baixat el tant per cent.
Ricard, però primer
de tot... Tabletes, si vols, ja, eh?
Bueno, però primer de tot, per poder treballar com si estiguessis a la feina, tens de tindre un ordinador a casa i una connectivitat.
No tens per què,
eh? Bueno, no hace falta. Desenchufa la torre y llévatela a casa con el monitor, con el teclado y con el ratón.
No, ya pero vull dir que no et cal...
Todos los ordenadores del mundo son portátiles, lo sabes, ¿no?
Sí.
Todos, pero... se pueden desenchufar y te lo puedes cargar. A lo mejor alguno pesa unos cientos de kilos, pero no. todos te los puedes portar.
Yo ya la entenc, el Jaume, pero
no
vull
cal,
dir, segons com haguis de treballar, amb una tableta ja et serveix, eh?
Sí.
A casa.
Pero bueno, va, fem les condicions
Mirar,
òptimes.
Mirar, gestión, el tráfico ha desaparecido, ¿verdad? Es decir, ¿os acordáis esto de las llamadas provinciales, interprovinciales? Uh-huh. Ya no, son tarifas planas, con lo cual, oye, desviar cierto teléfono a tener el teléfono, si tienes una atención telefónica en casa, es posible. Poder conectarte a la oficina, a las redes y a tu trabajo diario, es posible. Es decir, a la gestión. Habrá algunos que digan, oye, ¿yo cómo reparto desde casa? No puedes repartir desde casa. Visitar clientes, hacer... Es decir, pero al final, ¿vale? Potenciar todo esto hace que puedas potenciar muchos ámbitos que luego en la empresa, en el día a día, nos van a valer bien. Como, por ejemplo, el trabajo en equipo.
Uh-huh.
Es algo que lo puede fomentar, porque de pronto te encuentras solo, cuando en la oficina te crees que estás solo, pero no tienes a tus compañeros al lado para esa pregunta que parecía que era una chorrada, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese momento que estás con tu ordenador, dices, ¡oh, necesito colaborar!
Sí, bueno,
colaborar, aunque sea hacer una consulta.
Les, ¿no?, famoses eines de treball col·laboratiu, ¿no?, que ara fa uns anys que s'han posat
treballant. Efectivamente, sí, desde poder trabajar en un Word los dos juntos, ¿no?, como nos ofrece Office 365, Google Docs o todos estos, poder trabajar dos personas en un mismo PowerPoint a la vez o en un mismo documento de Word, ir buscando información, ¿vale? Uh-huh. Todas estas cosas que los jóvenes hacen mucho ahora cuando estudian, ¿vale? Y que parece
exacte.
Que en el trabajo no lo hacemos nosotros, ¿no?
Los chats, las videoconferencias.
Exacto, ¿vale? Entonces, todo esto potencia el trabajo colaborativo. Igual, trabajar igual que si estuvieras en la oficina, que es lo que hemos dicho. Es decir, puedes tener el teléfono, puedes recibir llamadas, puedes conectarte a todos los programas, ¿vale? Y luego, bueno, pues dentro de todas estas medidas, pues ¿para qué sirven? Para evitar, pues, los desplazamientos, ¿vale? Y, como no, bueno, pues ya empezar a facilitar un poquito ese cambio del que hemos hablado en varios programas, Jaume, que era precisamente el trabajo en movilidad.
¿Sí?
Tenemos todas las herramientas y ahora, ¿vale?, aunque sea por algo no muy bueno, bueno, pues muchas empresas se van a dar cuenta de que esto es una opción real a día de hoy.
Sí, però a veure, David, treballa en mobilitat, però clar, la seguretat de la xarxa que jo tinc a l'empresa i tots els elements de seguretat, si estic a casa, doncs tindré de fer també alguna mena de seguretat, entenc jo, no? Aquí tindríem eines,
Ricky,
també per crear aquesta seguretat.
El jefe ja està amb la seguretat.
Claro.
En 12 anys todavía a alguien no le ha quedado claro que si quiere seguridad tiene que pagar.
Claro.
Le parezca mucho o poco, ya la valoración del bolsillo de cada uno. ¿A alguien no le ha quedado claro que tiene que contratar los servicios para tener seguridad? Ahora mismo es más. Si es que con todo esto del teletrabajo no nos van a faltar las ofertas de todos los operadores, claro, para vendernos nuestras redes punto a punto con seguridad de transferencia de datos. Y lo vamos a tener que pagar. No sé si a 2 euros, a 5 euros, a 10, o si eres una empresa muy grande, a 1.000 euros al mes. No tengo ni idea. Es decir, tu solución, lo bueno es que es a medida. Lo bueno es que es a pago mensual. No te vas a tener que comprar, y da igual de lo que hablemos o lo que te ofrezcan y cómo se llame lo que te ofrezcan. No vas a tener que comprar nada que tengas que hacer un desembolso mayor. Y vas a poder tener a la gente con un trabajo al 100 o al 90% activo en teletrabajo y con seguridad. Ahora, eso sí, no va a ser gratis. No, claro que no. Pero bueno, de aquí yo creo que va a ser una muy buena experiencia para que aprendan todos los empresarios, aprendan muchos de ellos, y ver, oye, pues esto de la movilidad y el teletrabajo, bueno, tiene su rentabilidad, tanto para el empleado como para la empresa.
No, i a més, ben organitzat es pot fer molta feina. Eh?
I si estem parlant de mobilitat, doncs ja Movistar ja ahir va anunciar que regalava 30 gigas als mòbils totalment de franc, aquests durant aquests 2 mesos, perquè tu puguis treballar des de qualsevol lloc, si et falten dades, no?
Sí, bueno, yo he estado leyendo y hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay desde, oye, hazte, aunque no seas cliente, hazte cliente Movistar Lite, e incluso si estás afectado y tienes que estar en tu casa, pues hasta te regalo la tele durante el tiempo que tengas que estar en tu casa para que veas todas las series y todas las pelis gratis, y además aumentar el móvil a 30 gigas, ¿no? Bueno, son medidas que están tomando los operadores precisamente por esto que os digo. Al igual que tenemos esas noticias, tenemos también los productos de seguridad para conectarte en movilidad, donde además, al conectarte en movilidad y contratar este tipo de redes seguras o de conexiones seguras, ya te amplían automáticamente el servicio de datos.
No sé si lo tienen previsto técnicamente, no sé si sería posible, pero sí que es veritat que si finalment a nivell nacional s'acaben tancant les escoles, no estaríem de més que Disney Plus atencés la data d'obertura del servei, que està marcada el 24 de març. Però ens cau lluny encara, per entendre'ns. Has de tenir 2 setmanes a la canalla a casa. Doncs és una estrena pel servei impensable, eh? Impensable. I estic segur, no sé si això es pot registrar, que si al final tanquen les escoles i fan un aïllament estil Itàlia, les subscripcions a Netflix, HBOs, Primes, Movistar Lite, Disney Plus, Apple TV Plus, tot això pujarà, segur.
Además que gracias al cambio de la ley en este sentido no tenemos exclusividad en ninguno. Nos podemos dar de alto un mes, al mes siguiente te das de baja.
Aquí no hi ha todos los servicios. Mira, solo necesito 2 meses, pues 2 meses.
No hi ha permanència. Vinga, un dels events que continuen aplaçats sembla ser que serà lo d'aquest març, que tindríem la presentació de l'iPhone 9. Que
ja, però això eren rumors.
Eren rumors, bueno.
Bueno, ahora ya más que rumores, todos los rumores de Apple, gracias a que Apple ha soltado iOS 14.
Es verdad, cuidado, ¿vale?, con esa filtración, ¿eh?
Claro, ha soltado ya el código de iOS 14 para empezar a trabajar en las aplicaciones más gordas, que ya sabéis que lo que hacen es que estén actualizadas cuando actualicemos nuestro teléfono, para que no nos quedemos sin WhatsApp, sin Facebook, sin YouTube, que es la aplicación más utilizada, ¿no? pero no sabemos si presentará o no los equipos, pero dentro de esto ya hemos podido ver un montón de cosas. Uh-huh. Es decir, hemos podido ver un iPhone 9.
Bueno.
Una característica para una pantalla y una adaptación de imágenes para un teléfono nuevo con Touch ID. Es decir,
a priori es un iPhone que tiene,
un botón.
El formato.
¿Vale? Sí. Pero ya tenemos un teléfono nuevo antiguo. Es decir, un teléfono actualizado que sí que va a llevar botón. Y correcto, sabemos que va a llevar botón porque eso viene en el...
Pero eso de fora és un iPhone 8, però per dins, por, teòricament, perquè tampoc ho sabem, ha de portar els últims processadors, l'última memòria, etc.
Con lo cual, precisamente por eso, es por lo que os digo que lo que sí que sabemos es que hay un iPhone. También... Pero nuevos gestos, ¿y sabes por qué? ¿Sabes de dónde han salido los nuevos gestos?
No.
Pues mira, los nuevos gestos al final han salido porque hasta han descubierto, o pueden decir, que se va a presentar un nuevo reloj, un Watch 6, y que estos gestos van a interactuar entre el reloj y el teléfono. Y según cómo muevas la muñeca, o muevas el teléfono, o muevas ambas cosas, vas a poder hacer nuevas cositas con todo esto. Además también, a más, se ha descubierto que hay una nueva conexión con HomeKit, con la casa inteligente.
Sí.
Con lo cual también se prevén nuevos equipitos, como por ejemplo algo muy antiguo que se van a reinventar, que le van a llamar AirTags. Una nueva funcionalidad dentro del código que se llama AirTags. Eso hemos jugado aquí, tenemos que sacarlo.
Sí, AirTags.
Son etiquetas NFC, sí. Etiquetas como lo que lleva el móvil, el chip que lleva el móvil para pagar, el NFC, uh-huh. Que es una tecnología muy, muy antigua.
Per localitzar els aparells.
Exacto. Y que ahora, bueno, pues sabemos que dentro del código hay unas nuevas aplicaciones para unas cositas que se llaman AirTags. E incluso una conectividad para unos nuevos auriculares de diadema. Sí. Con lo cual, fijaros, por una filtración de sacar un nuevo programa, al identificarlo dicen, oye, pero que espera, que esto lleva un teléfono nuevo, un reloj nuevo, claro. Unos auriculares nuevos, unos aparatos para casa nuevos...
Claro, pero de totes maneres, aquest software és per les aplicacions.
Sí, però tu fixa't que la fase beta d'aquest software, d'aquest sistema operatiu, no s'havia de presentar fins al juny,
correcte.
Estem al març.
Exacto, y además, un iPad Pro... ¿Vale? Donde dentro del software ya se ve el 100% de compatibilidad con teclados y nuevos teclados, con un teclado que va a llevar trackpad
y ratulino.
Y con el resto de ratones, que como bien dijimos, ahora mismo tenemos el iOS de iPad.
Que tu ratón de Apple no es compatible,
te tengas que comprar un ratón de 20 euros para poder funcionar, o de 10 euros.
Al iPod, que vale un tropecientos mil euros.
No, pero si es al contrario. El de Apple, que es el más caro, 79,90, aquel el Magic Mouse, aquel no es compatible con el iPad.
Correcte.
En cambio, el de 19 euros, sí.
Que el iPad val...
De totes maneres...
1.138 euros.
I el ratolí de Apple no li funciona, més en referència.
Havia d'arribar el sistema operatiu als iPads, a l'iPad 2, perquè comences aquesta transició, aquest canvi. Que arribi 2 o 3 anys tard? Pues segurament. Però...
Bueno, la noticia es, se ha descubierto todo esto, pero no sabemos cuándo y cómo se va a presentar.
El problema d'això és que teòricament hi havia d'haver una presentació, dic teòricament perquè sí, no s'havia anunciat, al març. Aquesta està clar que ja ni no es cancel·larà perquè no s'ha convocat, per tant, simplement no es farà.
Correcte. Google
ja vam dir que havia anul·lat la seva IO 2020. Sí. I ara la que queda en l'aire és la de...
La Worldwide Developer
aquesta,
Conference.
Del juny. Perquè encara que ho veiem lluny, al juny, l'estat de Califòrnia ha demanat que a 3 mesos vista se suspengui tot. O sigui que pot ser a nivell remoto, des de casa.
Bueno, vuelvo a repetir. Esa es como la de Google. Es el evento donde unas 4.000 personas se congregan allí,
claro.
Para todo el tema de soluciones, programaciones y demás. Es como, digo, de verdad, cuando conocéis un sector, miradlo.
No avancem con teixement. Ja veurem què passarà d'aquí 2 o 3 mesos.
Ja, bueno, però per ara hi ha moltes coses parades.
Anem setmana a setmana. Tenim temps, Ricard, o no?
Va, una.
No, bueno, jo tenia aquí la meva de seguretat, com sempre, no?
Ah, home, aquesta no... Sí.
Ha sortit una nova vulnerabilitat del Microsoft Exchange. Vull dir, tenim d'estar al dia amb tot el que és el tema de les actualitzacions.
Bueno, també ha sortit una altra vulnerabilitat als microprocessadors AMD, que remunta a 9 anys enrere. Sí que és veritat que per explotar-la necessites una altra que ja s'ha parxejat. però ull, perquè la seguretat la podem englobar en dos parts, la del software i la de hardware, directament. Recordem que Intel es va descobrir unes vulnerabilitats greus als microprocessadors dels darrers 7 o 8 anys, també. Ull amb aquestes que ens acompanyen molts anys,
Sí, sí. Mira, daros cuenta que los ciberataques solo en los 10 últimos años, ¿vale?, han pasado de un contexto de a alguien le ha pasado a que en el mundo, ¿vale?, se publiquen al segundo 251.287 virus y ataques por segundo.
250.000.
250.287.
Vinga, va, aquesta, la xifra... No, a veure, la xifra és horrible, ja.
Si anem a la deep web, això s'ha convertit en una feina, vull dir, això dels atacs.
Sí, sí.
Molt bé, hem parlat de seguretat, de coronavirus, etcètera, etcètera, i sobretot a través de les noves tecnologies, com ho podem fer més portable tot plegat. Veurem la setmana vinent, perquè això en 7 dies pot canviar molt. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Espero no fer el programa en remot. Dimecres que més.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
13 ofrece la historia de la mujer que dedicó su vida a los que nunca son escuchados. Madre Teresa.
No podemos abandonar a las personas enfermas.
En el nombre de los pobres.
Si le damos la espalda a los pobres, le damos la espalda a Dios.
Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, en 13.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4:30 a 8:30.
¿Qué? ¿Cómo se te queda el pelo cuando te duchas con agua de montaña? ¿Y la piel? Suave, brillante. ¡Oh! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa, set de innovación.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 7.000 euros. Només durant aquest mes. Descompte subjecte a finançament ofert per Hyundai Finance a través de Banc CTLM. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973-2893-09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que en tenim tres per sobre de dos quarts de dues. Estem al bell mig de la setmana, dimecres. Avui, 11 de març del 2020, i ja sabeu que aquesta temporada, els dimecres, tenim la nostra tertúlia de dones, amb veu de dona. Estem ben acompanyats. Avui ens acompanyen des del grup de dones Lleida, la Mercè Ciutat. Mercè, què tal? Bon dia.
Bon dia tinguem.
Com estàs, Mercè?
Molt bé, molt bé, molt animada.
La presidenta de l'associació App Lleida, ja saps que és l'associació en la que volen aglutinar totes les empresaris i emprenedores dels Pirineus i de Lleida. Ens acompanya també la seva presidenta avui, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I des de l'associació Esport Femení Lleida i també des de Dona Balàfia i de la Marea Lila, avui està amb nosaltres la Teresa Ló. Teresa, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Benvinguda.
Gràcies.
És la teva primera experiència radiofònica?
Sí, la primera.
Vigila que això enganxa, eh? el que ho prova per primera vegada després repeteix, eh?
Pues a ver si repetimos.
Ara estava mirant, a vegades el destí o les coincidències són molt capritxoses, eh? No tenen res a veure, i per desgràcia, però tal dia com avui de fa uns anys, l'11 de març, van patir els atemptats terroristes a Madrid, a Atocha, a l'estació de tren, i va ser va ser una desgràcia. Però ara estava mirant que just fa un any, l'11 de març del 2019, l'associació Esport Femení Lleida es presentava als mitjans de comunicació i també a les institucions, concretament ho rebien a l'Ajuntament de Lleida, fa un any.
Un any justo, i ayer les fue concedido el premio a la igualdad en el deporte.
Sí, sí, el que otorga la Unió de Federacions, l'UFEC del 2020.
L'UFEC 2000.
O sigui, un dia abans de l'any, per entendre. Bueno, és igual, sí, un any. Sí. Amb un any això, contenta, suposo.
Muy satisfechas, mucho.
La veritat és que
hay que luchar por el deporte femenino, sobre todo, y por la igualdad en el deporte.
Clar, el premi és per la igualtat a l'esport, eh?
L'esport, sí.
Que és una tasca que, bueno, fa uns minuts fora de micròfon, mentre fèiem la publicitat, en parlàvem a la taula. Bueno, després ja en parlarem, però vull dir, hi ha coses que avui en dia, al segle XXI, l'any 2020, encara passen, i ja són ridícules, he d'explicar, però encara passen aquestes diferències entre no homes o dones a l'esport, sinó entre nens i nenes, que potser hauria de ser tot molt més igual, no? A veure, ho hauria de ser tant als adults com als nens, eh? Però encara passa. En fi, deixeu-me que us pregunti com va anar el diumenge 8 de març, que sembla una cosa que ja hagi passat fa un munt de temps, i estem a dimecres. El que passa és que amb la història del... O sigui, ja tot va prou ràpid, però ara amb la història del coronavirus i tot plegat, sí, sembla una cosa ja passada, sí, sí, oblidada, i que... Escolta, ara anem a parlar... No, anem a parlar de fa 3 dies, eh? Diumenge va ser dia 8 de març, el Dia Mundial de la Dona, en el que, bueno, hem de parlar de coses, eh? Que van passar a la ciutat de Lleida, Mercè, perquè la vostra concentració, la que mou la coordinadora del 8 de març, em sembla que vau tenir, bueno, pues, algun problemilla al migdia.
Bé,
per dir-ho així, eh?
Sí.
Però què va passar exactament?
Lamentablement, doncs, en l'acte institucional que nosaltres assistim cada any, fem la nostra presència amb la nostra pancarta, aquest any, quan s'atensaven, igual que altres anys ha passat, s'atensaven les joves de la coordinadora amb la seva pancarta i cridant les seves consignes, automàticament es va obrir un dispositiu per part dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que van anar a aturar a les noies que venien cap a l'acte institucional a presentar les seves queixes. Pensem que són dones joves, són dones que tenen la seva manera de reivindicar, no estaven fent cap acte vandàlic en absolut, sinó que estaven intentant d'expressar el seu descontentament per un acte institucional masclista, on hi havia allí la representació de les forces de l'ordre amb pistola en ristre al costat, i que això és un dels punts que nosaltres denunciem, el fet de que en els espais públics, en els espais on hi ha una actuació de caire cultural o artística o reivindicativa com és aquesta, que hi hagi presència de les forces. Per tant, aquestes van, sembla ser que van dir que era un dispositiu que existia, de que podien intervenir quan volguessin, sempre i quan consideressin, i allò va ser un enfrontament que va acabar amb espentes, fins i tot, de les dones, del grup de dones que estàvem allà amb la pancarta, que van baixar i van anar a defensar amb aquestes companyes joves que estaven intentant de manifestar-se. Es va produir un enfrontament que, al final, van venir dues regidores, la regidora del Comú, l'Helena, i després la Pifarrer, a demanar explicacions als Mossos de què és el que havia passat. Però nosaltres vam trobar a faltar que baixessin també les altres regidores i, fins i tot com a responsable, el mateix alcalde i, fins i tot, el mateix senyor Ferrer, responsables dels Mossos d'Esquadra, a buscar alguna explicació del per què s'havia desencadenat aquest dispositiu. En aquests moments, nosaltres estem esperant unes explicacions, volem que hi hagi un reconeixement de que va ser un error, i que, per tant, doncs, ara estem esperant, doncs, davant de les queixes que han presentat per escrit.
Molt bé. No sé si... A veure, per buscar-li la part positiva, sí, que costa, però la vostra concentració de la tarda va ser potser més, amb més presència de la que esperàveu? No sé si arrel d'això...
A veure, en general... Sí que,
segons les dades oficials, perquè ja sabeu com va això, hi havia 1.000 persones i 1.500 a la, de la Marea Lila. Sí. Segons les oficials, segons les els organitzadors, n'havia 4.000 i 2.000 i pico. Però bueno, per entendre'ns.
No, és igual, això és una mica exagerat. Però bueno, bé, sí, hi havia molta gent, fins i tot gent que està a la paeria, que van venir amb nosaltres com a persona, com a dona, i moltes altres persones que deien que el que havia passat al matí els hi va sentar molt malament, va ser una situació molt desagradable, i aleshores es van veure, entre cometes, obligades, a canviar l'espai on anar a manifestar-se. Sí, hi va haver gent. Altres, majoritàriament, tenien molt clar que la nostra era una manifestació que no era institucional, sinó que era representativa d'un moviment feminista a Lleida més antifeixista, més anticapitalista i, diguem-ne, més radical. És a dir, que anem a l'arrel del problema, perquè alerta, paraula radical, vol dir anar a l'arrel del problema.
Teresa, encara parlant del 8 de març, la Teresa és, bueno, t'ho diré així perquè és així, és àvia, és padrina, de, entre d'altres, una jugadora de futbol que a hores d'ara està a l'AM,
sí,
que té
sí,
13 anys.
Sí.
Però, bueno, la Teresa està molt vinculada al món del futbol. No sé si a tu t'agradava el món del futbol o no.
Sí, sí. Mis tres hijos jugaron a futbol.
Sí, ja, però que juguin els fills no vol dir que a tu t'hagi d'agradar.
Sí, sí, sí. Jo lo seguí por toda Cataluña.
Ajá.
Después, mi hijo mayor, pues, vive del futbol. Uh-huh. Y después, Dani, todo el mundo sabe que el entrenador de l'equipo de la
AM. Dani és el que va fer gran l'equip femení de la AM, que lamentablement ens va deixar, però que el llegat és important.
Ahí está. Yo creo que desde entonces se habla mucho del fútbol femenino. Y su hija, Abril, és futbolista.
Té 13 anys, és la que diem, juga a les categories inferiors de la AM.
Sí.
I va estar... El diumenge van fer un acte, també.
Eso, fue un acto con... Tenían que venir jugadoras del primer equipo, vinieron dos y después vinieron tres del primera catalana. Uh-huh. Todas ellas antiguas jugadoras de aquel equipo de infantil que ganó la liga masculina. Y fue muy emocionante. Y Abril. Bien. Y todas ayer dieron a conocer muchos nombres de grandes campeonas españolas. De rugby, de tiro al arco, de boxeo, de deportes minoritarios. Uh-huh. Y también del hockey de Vilassana, que están en primera división.
Y están fent molt bona temporada.
Muy buena temporada. Y de la AM, claro.
Uh-huh. Escolta, alguna cosa que demanessin,
sí,
d'això que dius, bueno, em sembla que no s'hagi de demanar, però anem a demanar-ho. Aquest diumenge, alguna cosa van demanar? les noies, avui.
Bueno, las noias, más que todo al final, dijeron unas las frases que siempre les decía mi hijo. Y varias de ellas, estas frases las tienen su, la madre, las madres me decían que las tenían en su habitación.
Qué maco.
Que era, ya las tengo aquí apuntadas. Esfuerzo y constancia, el resultado es tu sueño. Las buenas futbolistas ganan partidos, pero los grandes equipos ganan campeonatos. Sois muy, muy, muy grandes. Y poco a poco, i bona letra.
Aquesta és maca. De totes maneres, Laia, la primera que ha dit, també la podem extrapolar al món empresarial i d'emprenedoria, no?
I tant, i tant. Bueno, crec que totes, eh? Perquè al final també és una lluita i un esforç en el món empresarial i amb aquests temps que corren a dia d'avui, bastant, bastant complicat.
Escolta, a nivell empresarial, com es pot entendre, per exemple, que un equip gran... ja sabeu que els equips grans, mira, ara posaré d'exemple el Barça, però qui diu el Barça diu qualsevol equip gran, eh? A nivell del futbol base, evidentment és un imant immens, és a dir, qualsevol nen petit vol acabar jugant al Barça o al Madrid, per entendre'ns, eh? O al Saragossa, o aquests grans que tenim a prop, per entendre'ns. I és veritat que el Barça rastreja la canalla a nivell de Catalunya i de tot el món, eh? Però de tant en quant, doncs, agafa gent de Lleida i els porta, doncs, a entrenar a les seves instal·lacions, però no queden en residència, el que és la Masia, perquè no hi caben tots allí. A nivell empresarial, Laia, com es pot entendre que un club així, amb un nen, li ofereixin venir de Lleida pagant-li un taxi, i amb una nena, que també la rastregen, la troben, dius, que bona que és, la volem allí entrenant, no se li ofereixi això?
Jo crec que a nivell empresarial...
A nivell econòmic està, segur que és impensable, eh? Parlem d'un club enorme, vull dir que no...
A nivell econòmic és absurd i jo crec que, bueno, vull pensar que tan sols ho han arribat a plantejar i com és una cosa com...
Ja, però això és una deixadesa...
Correcte, és una deixadesa, però que segurament, si això és... fa sortir a la llum, no et preocupis que demà tots et donen taxi.
Ja, però...
Però que realment, a nivell econòmic, per favor, què suposa a un equip com el Barça quan ho està fent pels nens, no fer-ho per les nenes? És que, vamos, com us he explicat abans, és indignant.
Això ho diem del Barça perquè ho entengueu, eh? Però podem, bueno, extrapolar segurament a equips grans. És a dir, sí, quan se tracta d'un nen, està tot ja molt pensat, no? Els protocols segurament, doncs si ve de tants quilòmetres ja li posem el taxi i tal, i quan se tracta d'una nena és com si fes, com si fos un esport diferent, si al final és exactament el mateix, ve a jugar a futbol.
Sí, sí.
Curiós, eh, Mercè, que això l'any 2020 encara n'haguem de parlar.
Bueno, és molt curiós, és molt curiós. Això és, aquest és un problema...
És molt lamentable, no?
Molt, molt, molt lamentable. I sort n'hi ha, i ara aprofito per felicitar Esport Femení Lleida, i no és per res, com que jo vaig estar a la gestora quan se va fer l'associació amb ella, justament treballant perquè es pogués tirar endavant aquesta associació. Crec que la feina que s'està fent des d'aquesta associació en aquests moments és molt important, precisament perquè totes aquestes coses que estaves comentant, una d'elles era aquesta que estaves comentant, tot això no passi. És la manera de treballar-ho i d'aconseguir-ho.
En fi, va, tirem endavant, que ens queden re 13 minuts, el temps passa volant. Coronavirus, que igual no n'heu sentit a parlar, eh?
No, no va. Mande.
Bueno, va, ens en riem perquè... Però déu-n'hi-do, sí. Aviam, l'evolució de les xifres sí que segueixen la mateixa evolució d'Itàlia amb 10 dies de retard, més o menys, però la corba més o menys és la mateixa, d'afectats. Aquí a Espanya sí que és veritat que s'està concentrant a Madrid, però no exclusivament. Avui el president Quim Torra bueno, ha sortit i ha dit ja que a partir de dijous quedaran prohibits els actes on hi participin més de 1.000 persones, ja siguin a l'aire lliure o en un recinte tancat. Aquí a la zona de Lleida tenim la Fira de Sant Josep, que segur que hi ha més de 1.000 persones, per tant, aviam com va tot això. Que els actes en espais tancats de menys de 1.000 persones es podran celebrar només si s'ocupa un terç de l'aforament.
300.
Sí, però vull dir, automàticament, un terç de l'aforament, eh? Si l'aforament és de 500, un terç de l'aforament. Però vull dir, em refereixo. Estic pensant ara en un acte a la Llotja. Un acte. Una obra de teatre a la Llotja. O sigui, tu no pots retornar dos terços d'entrades i que l'obra se faci amb només un terç, s'haurà de cancel·lar. També el Liceu està cancel·lant tot a dues setmanes vista. Com ho veieu? És a dir, des del vostre àmbit de cadascuna, com veieu? Cap a on anem? Cap a on anirem a parar? Perquè, a més, això canvia hora a hora.
Jo, des del punt de vista econòmic i empresarial, jo crec que ens ve uns dies complicats. Vull pensar, i m'agradaria pensar, que és una cosa que potser amb un temps limitat passi, però realment ara el govern ha començat a dir totes les mesures que començaran a prendre, però al tanto, perquè les empreses petites, les pimes, ja no les grans empreses, però les pimes, ens en podem ressentir molt,
El tema de vacuna o això, estan parlant a un o dos anys vista.
Oh, i tant, vull dir...
Els més optimistes, eh?
Sí, és que, bueno, no sé, jo a nivell d'això encara no... Bueno, aquí a Lleida ja fa un dia o dos va sortir que hi havia un cas o dos,
ara en tenim tres.
Ara ja n'hi ha tres... ja hi ha gent en quarantena, això, bueno, els supermercats ja comencen a estar arrasats, és increïble, és increïble.
També és veritat que és com un efecte crida, la gent es torna bojos,
eh? Sí, ens estem tornant una mica bojos, la veritat. Però bueno, que la prevenció és bona, està clar, però clar, també a nivell empresarial, doncs, cancel·lar molts actes són molts diners. Ja va començar amb el mobile, quan el van cancel·lar.
Ara ningú en parla, del mobile cancel·lat.
No, ara és
llavors
normalíssim.
Llavors va ser com una cosa estranya, ara ja...
Ara menys mal, és com un menys mal. Però, clar, ara qualsevol acte... mira, jo mateix demà tenia una reunió així més gran amb més gent i cancel·lada. Estem preparant un acte pel final d'aquest mes i ja estem fent ai. Perquè, clar, no ho sé, la veritat és que està complicat.
Tancaments d'escoles.
Això també.
Perquè això ens tocarà tard o d'hora. Vaja, no ho sé, presumptament, però com et quedes?
Però hi ha una cosa, que és la salut.
Sí, sí.
La salut està per davant de tot. Aleshores, clar, jo és que, de veritat, també entenc perfectament el tema del món empresarial, de les petites empreses, sobretot, especialment, que són les que, evidentment, ho passaran més malament. Però, clar, hi ha un tema que és la prevenció, hi ha un tema que és la sanitat, que ha de donar unes instruccions, que s'han de valorar les situacions i s'han de prendre, de vegades, aquestes mesures. I tot això són mesures que es prenen perquè realment doncs, no vagi més enllà i puguem aturar-ho. Nosaltres també, el divendres, tenim-lo per Emilio Pedrico i es fa l'Espai Orfeó. De moment no hem rebut cap tipus de comunicació, però bueno, també nosaltres estem pensant...
Bueno,
a veure...
La comunicació de la Generalitat és de fa uns minuts, eh?
Sí, bueno, encara no hem, no hem estudiat. Sí, no hem estudiat, no sabem encara exactament la informació, però també estem valorant tot plegat, perquè clar, si és la salut i és sanitat qui determina això, evidentment nosaltres el que hem de fer, està clar. És...
No, i està clar que la salut és lo primer, avui ho tinc claríssim també. I jo en el meu cas tinc la sort de que no ens podem fer teletreball, vull dir, podem treballar...
Podeu fer teletreball sense cap mena de limitació o...
Bueno, la limitació és els fills, perquè clar, si te tanquen les escoles, el teletreball fantàstic i meravellós, utòpic, seria estar a casa i que el nen estigués jugant tranquil·let i no molestes, però no és així, som conscients de que els nens pues, reclamen l'atenció i han d'estar amb els pares i volen estar a casa amb els pares. I jo entenc que pues, bueno, els treballadors faran el que bonament podran. Tampoc les empreses podem obligar-los. Uh-huh. Això és una cosa que, al final, no sé, és voluntat per intentar que passar el millor possible, sobretot les petites empreses. Jo parlo de pimes i petites micros. I al final anar passant i intentar superar el millor possible.
Teresa, el teu entorn, com ho estàs vivint?
Sí, jo m'ha llegat un mensaje d'un club ja leridano de niños que ja suspendia todo, todos los entrenos y partidos.
Déu-n'hi-do.
Sí. Yo supongo que será si uno ya lo ha hecho, los otros seguirán.
Clar.
Bueno, la Lliga...
Bueno, de moment a porta tancada, porta tancada, però clar, jo els jugadors el que volen és forçar no, a que s'aplacin els partits, perquè jugar a porta tancada canvia molt.
I perquè en mes de junio està molt cerca i hi ha la...
Pues s'allarga el mes de desembre, no hi ha problema.
No, la veritat... Sí.
Vull dir, no hi ha problema, s'allarga el mes de desembre.
La situació és excepcional, mesures excepcionals. Tothom s'haurà d'adaptar d'una manera o altra. Bueno, el tema de les escoles és un primer pas, el tema dels grups de risc és l'altre, és a dir, tanquen les escoles, els nens on van a parar, a casa dels padrins. Bueno, no sé si aquesta barreja és bona o no. Els experts et diuen que, com que ara no hi ha contagis encara, no passa res. i que es vol incidir a cancel·lar les activitats extraescolars per no barrejar nens de diferents escoles. Sí. Això sobre el paper és, a saber, està bé. Mm-hmm. Però, bueno, després a la pràctica...
Bueno, més que extraescolars, sent a la ràdio, que no eren extraescolars, sinó que eren les activitats en el qual implicaven altres escoles juntes.
Mm-hmm.
No
també,
extraescolars
també,
de...
Sí, no, sí. No, però les extraescolars també.
També, eh?
També, vale. Perquè, per exemple, la gent que fa esports, futbol, per exemple, doncs, com des d'ara la Teresa, i a més, si hi ha un club ja que ho ha cancel·lat, això és una fitxa de dominó, eh? Vull dir, que al final cau un, cau en tots. Però clar, pensa que en un equip de futbol de seguida tens 12, parlo de base, de futbol set, 12 jugadors, com a mínim de seguida tens 3-4 escoles implicades. Si hi ha un nen que pel que sigui està contagiat però encara no i contagi els demés, te'n vas cap a cau a 3 escoles, no?
Ràpidament, exponencial.
Bueno, però dir... el risc dels nens és molt baix, no?
Bueno, això deien, però el dia que ho van dir va sortir el primer afectat a Espanya. És curiós, això, a vegades és millor no dir res.
Però la mortalitat és 0%.
No. Sí, ja, però són portadors?
Sí.
I contagien?
Bueno, tu vas a ver un entreno de la EM, por ejemplo, por lo menos hay 100 niños en los campos.
Clar.
No. I tant. I només que n'hi hagi un, ja la cosa es pot expandir fàcil. I los padres d'estos niños. Sí. És mucha gente.
Contempleu un escenari de quarantena total?
Home, bé que ha passat a Itàlia.
A Itàlia ha passat, però
sí,
vull dir...
Estem seguint aquesta línia.
Sí, i no són més guapos que els altres. Vull dir que ens hi podem trobar. Ens hi podem trobar,
que
crec
final,
que això...
Al final, les mesures, que s'estan prenent estan bé, però a Itàlia també se van prendre, no? Entenc aquestes mesures.
Sí.
No? Vull dir, s'han anat prenent les mesures, però han anat passant. I al final Itàlia està tancat. I Espanya...
Hem vist una mica de lo d'Itàlia. Potser aquí ara el que es va és procurar d'anar una mica més de pressa per intentar no arribar a l'extrem que s'ha arribat a Itàlia.
Sí.
Però bé, vull dir, tot això és una mica la incertesa aquesta que tenim de...
Jo ayer hablaba con una sobrina que vive en Londres y dice que allí es más o menos como en Italia, ¿eh? Que
la...
Bé?
Sí, sí, sí.
Ah, pues no,
però és que a vegades no ho parlo... No,
claro.
Ens han focalitzat en Itàlia, però pensa que avui la Angela Merkel ha dit que ella creu que el 70% dels alemanys acabaran infectats. 70% és una xifra altíssima, eh? Que siguis afectat no vol dir que estiguis en perill, però, bueno, a França tenen xifres similars a les d'Espanya. A Espanya hem superat els 2.000 casos avui.
Ahir eren 1.000.
Avui han passat dels 2.000.
No, és ràpid.
Clar, el problema és que és exponencial, això, no? I Anglaterra... És veritat que ens hem centrat a Itàlia, perquè potser va ser el primer país, però la resta seguim un camí similar.
Sí, i en França igual,
El lloc d'origen sembla ser a la Xina que està controlat, bueno, controlat, que no augmenta tant com estava augmentant.
Bueno, està en contenció, de fet han començat a desmuntar algun hospital d'aquests que havien muntat.
Sí.
Eh?
Sí.
Home, no, si són super restrictius, si allí si t'escapes de casa te foten un vamos. Si he vist algun vídeo que dius, mare meva.
Bueno, saps què passa? Que també deixar-ho a la voluntat de la gent...
No, ja.
És
no,
un problema, no. Perquè passem de tot, eh? No. Les coses clares.
Però els drets de llibertat s'ho passen pel forro totalment allà.
Sí, vull dir, entre poc i massa, però vull dir que em refereixo, no sé si perquè som mediterranis, però a veure si m'entens. Aquí te diuen no es pot sortir de casa i jo crec que costaria.
Sí. Però les regles estan per a...
Sí.
No, sí.
Déu-n'hi-do quina època ens ha tocat... Bueno, és una cosa que era impensable, però la globalitat també porta aquestes coses, no?
És la primera vegada així com més inèdit, és inèdit, no?, a aquest nivell, perquè la gripa, no?, va ser...
I la gripa aviar aquella, la famosa gripa aviar aquella, aquesta el 2003, vull dir, no, aquí no...
No, però no va comportar aquesta...
Però no.
Va ser més localitzat, però no tan extès com ara, vull dir, ha estat una cosa...
Però la gent ja tenia vacunes en aquell moment, ja et podies vacunar, no?
No, a l'aviar no.
No?
A l'aviar no, em sembla que no.
Ah, vale.
No, perquè jo precisament estava allà a la Xina i allà...
Què fes, a Xina?
El control estava...
Xina?
No, al Tíbet estava.
Ah.
Però, perdó, he dit Xina, no, volia dir el Tíbet, disculpeu.
Vale.
I allà, vull dir, ràpid, lo de les pistoletes aquestes aquí, que per prendre la temperatura i tot això, que espantava la gent moltíssim.
No,
però no va ser com que va, ni molt menys.
No, ara el problema és que es contagia ràpid, es veu això.
Sí.
I clar, contenir una cosa que no veus... A més, hi ha un altre debat i és el període d'incubació, és a dir, des de que tu tens fins que tens algun símptoma, tu llavors pots contagiar diferents persones.
Sí.
aquest període de temps no saben ubicar-lo. És a dir, estan tancant escoles i tancant i fent les mesures per 2 setmanes perquè els experts creuen que està entre 2 i 14 dies.
Sí.
Però si acaben descobrint que és 20 dies, ens n'haurem d'anar a les 3 setmanes.
Sí.
Vull dir que estem... Home, no et diré improvisant, perquè, clar, és veritat que improvisar s'improvisa perquè és una cosa nova.
Claro, cosa nova.
Però els protocols sí que crec que haurien d'estar més o menys clars per aquestes històries.
Sobretot rentar-se molt les mans. Avui m'ha passat en un vídeo de comptes de rentar les mans.
Home, sí,
perquè no ho fem bé.
Jo tinc aquí un cartell de 11 passos per rentar-se les mans.
Sí, has de comptar no sé quants segons per rentar-te les
20, 30 segons.
Sí, 30 segons.
Mai tant.
Com no sé, sí, mínim 30 segons.
Teniu a casa aquests potets de desinfectant o no?
Jo sí, amb la nena en tinc molt.
Sí, jo ja en tinc de fa anys.
Bueno, escolta, no està de més,
Sí, sí.
Fer una revisió del tema de la higiene, que el tema, ja els metges, abans d'això ja ens ho deien, que el tema de les mans és un focus important d'infeccions, vull dir que hem de tenir en compte. En fi, evidentment, hem parlat d'actualitat. El 8 de març, que va marcar les agendes de totes les associacions de dones i de no dones, les agendes en general, però evidentment el coronavirus l'hem hagut de tocar perquè és una cosa que avui en parlem. Demà parlarem d'una altra situació i passat demà d'una altra i la setmana vinent doncs ja veurem on estarem. Mercè Ciutat, escolta, com sempre, que ha estat un plaer veure't.
Moltes gràcies
per estar
a vosaltres.
Sí. Teresa Ló, t'has trobat a gust?
Encantada.
T'ha agradat?
Muy bien.
Repetiràs?
Mucho. Repetiré.
Veus? Ja la tenim enganxada.
Lo haré mejor.
I home, perfecte. Això és una tertúlia. I Laia Rogel, com sempre, un plaer, una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona setmana.
Adéu.
Doncs aquesta és l'actualitat amb clau de dona. Nosaltres ens plantem a les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a les 2 de la tarda. Segueixes ben informat a les freqüències de la cadena COPE, que acabes de passar bon dimecres, i demà hi tornem puntuals a les 12:20.